Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Continua el Suprem la declaració de l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Milló, que ha explicat que la Generalitat i els Mossos no estaven d'acord amb la presència policial dels cossos estatals a Catalunya. L'escoltem.
Los representantes del gobierno de la Generalitat, el propio conseller d'Interior que estaba allí, y el director general de la policía y el mayor de los Mossos también están allí, ellos insistían en que no era necesaria la presencia de la Policía Nacional ni la Guardia Civil, que ellos no habían pedido que vinieran, que no estaban de acuerdo con su presencia, pedían que se fueran, porque ellos tenían capacidad de sobrada para dar cumplimiento al auto del juez, ¿no?
D'altra banda, fa mitja hora s'ha fet públic que l'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació per la violència policial a l'escola Estel de la ciutat durant el referèndum del 1 d'octubre, que va deixar fins a 18 lesionats. Més qüestions. L'Ajuntament de Tordera, a proposta dels grups municipals del PSC i Som Tordera Entesa, insta i reclama a la Generalitat de Catalunya l'abonament del deute pendent amb l'escola Bressol Municipal. Lluís Sabater, Ràdio Tordera, bon dia.
Bon dia. Principalment el consistori demana una injecció de capital a la Generalitat, a l'Ajuntament, per poder pagar el deute a la llar d'infants municipal al Niu. Defensaven la moció Rafael Delgado del Partit Socialista i Salvador Giral de Som Tordera Entesa.
Dic que els pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya els anys 2012, 2013 i 2014 existeix una partida finalista destinada per a les places de les escoles bressol dels ajuntaments. Aquests diners no han arribat mai.
Recordem que l'ensenyament de 0 a 3 anys és competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya i que el 2012 el finançament de les places de 0 a 3 anys va passar de 1.800 euros per alumne any a 0.
L'Ajuntament xifra en milers d'euros els diners que deu la Generalitat. En aquest sentit, també reclama que, a més de la Generalitat, l'Estat també ajudi i recolzi aquesta millora de pressupostos a les escoles bressol.
Gràcies, Lluís Sabater, des de Ràdio Tordera, ara referent a festes i a cultura, al Moianès, a Sant Feliu de Codines. La Diada de l'Escudella, amb la cocció de l'Escudella, a la plaça es celebrarà proper. Gemma Permanyer, Ona Codinenca, bon dia.
Bon dia. La plaça Josep Humbert de Sant Feliu de Codines és avui, com cada dimarts de Carnaval, escenari de la Festa de l'Escudella, una tradició que remunta al segle XVIII i que des de 1979 manté viva el grup cultural gastronòmic Sense Estovalles. Des de les 6 del matí, 10 olles de grans dimensions es troben a la plaça, on fa poca estona han començat a tirar l'aigua perquè comenci a bullir. Es cuinaran un total de 2.300 litres d'escudella. Agustí Roca és un dels membres del Sense Estovalles.
A les 8 hem anat tirant la carn ja desmenuçada i tallada petita a punt de menjar, que és la que ens mengem barrejada amb la sopa. Un cop tenim la carn a dins, llavors hi tirem la verdura. Començat per la patata, la carbassa, la pastanaga, l'àpid, i va tot a dintre.
Prèviament s'hi havien posat les gàbies amb aquella carn que conté ossos, i per últim hi afegiran l'arròs, la pasta, els cigrons i les mongetes. A la una del migdia, el mossèn de la parròquia de Sant Feliu la beneirà i es repartirà entre tothom qui faci cua, ja sigui per menjar-se-la a la plaça o a casa.
Gràcies, Gemma Permanyer, doncs, per fer-nos ressò d'aquesta Diada de l'Escudella que celebra avui a Sant Feliu de Codines, i crònica amb la qual, doncs, acabem aquest butlletí de notícies en xarxa. Seguirem pendents, doncs, de les declaracions al Tribunal Suprem dels diversos testimonis en aquesta quarta jornada de testimonis, l'onzena del judici del procés. Gràcies per la seva atenció. Ens actualitzem properament.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dit Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Són les 11 i 7 minuts. Avui és dia 5 del mes de març i això és el més calent a l'Aigüera. Comencem aquesta primera hora amb un temps que ens marca la clota. Sempre vaig a dir primer la closa del llop, tant d'anys li ha la closa del llop, que ara, com vols parlar del temps i de valors, de seguida se'n va cap allà. Però ja irem a la closa del llop. Primer anem a la clota. 15 graus amb 1, avui sí que ja el tenen actualitzat. Ahir van tenir aquest petit problema que no estava del tot actualitzat a la seva pàgina web on hi trobem el temps, on tenim la referència del temps, 15 graus amb 1, amb una fotografia que tenim de la càmera web, un mar tot tranquil·let, un xic pelet arrissadet i el cel, des d'aquí, almenys el veiem del tot serè, amb una humitat, això sí, del 61%. Canviem de lloc, anem a la closa del Llop, l'estació meteorològica de l'Escala, d'en Benjamí, que hi tenim una temperatura de 14 graus amb 8, amb una humitat del 64%. 14-15, poca variació tampoc, i en quant a la humitat, entre 61-64. Això són les temperatures que comencem a aquest moment al magazín El Més Calent a l'Aigüera, la primera hora. I què tenim a la primera hora? Parlar del temps, com és habitual, i per començar des del bloc d'en Sergi Corral per saber com està la situació meteorològicament parlant. Es preveien canvis, veurem com ens ho explica Sergi Corral. També al nostre quiosc hi trobem els diaris com el de Girona, el Punt, l'Ara, el Periòdico i la Vanguardia. Què fem amb aquests diaris? Els obrim. I, més ben dit, no els obrim, és que no, ni els obrim, no, ens mirem la portada, destaquem el principal titular i també comentem quina fotografia hi ha. I després del resum de premsa, l'apartat de sants, aniversaris, notícies i refranys. Avui a la Montse Hidalgo ens en farà 5 cèntims aquest espai de divulgació econòmica amb una entrevista a Cristian Verdagí, director d'infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona. Per què? Ja ho explicarem. I la Sandra Balaguer amb la seva Gent amb Valors. Aquesta setmana se celebra el Dia Internacional de les Dones i per aquest motiu hi ha de convidada en aquesta secció la Pilar González, integrant del col·lectiu de dones reporteres de Mataró. Per què fer? També ho explicaré. Això, i amb música, arribarem al punt de les 12. Això sí, la música esperem que sigui del seu agrat. I protagonista, bastant protagonisme, els donem a les veus femenines amb una setmana molt i molt especial, com és la setmana que se celebra el proper divendres, dia 8, el Dia de la Dona, Dia Internacional de la Dona. Bé, i si estem tots a punt, comencem. I comencem amb temps. Amb una previsió que ens diu que comença una situació de garbí, senyal de canvis de cares a dimecres. En quant avui, ha començat el dia amb un cel cobert de matinada, amb més clarianes a partir del matí. Ara migdia quedarà més serem, però amb núvols alts fins al final del dia. Ambient força temperat tot el dia. En quant al vent, el dia començava amb una calma de matinada, amb mitjorn moderat de força 3 a 5 a partir ara de migdia i també la tarda, que, a part d'això, tindrà unes estones de garbí a la nit. A la mar, calma a primera hora, amb arrissada ara migdia i marejol a la tarda. Això per avui, dimarts, dimecres, a veure. Ens parla de canvis, diu que el cel començarà amb el dia amb un cel variable de matinada i matí, amb núvols alts i mitjos que aniran augmentant amb el pas de les hores. A migdia ja quedarà més ennuvolat i a mitja tarda i vespre el cel estarà totalment tapat, ambient força suau tot el dia. El vent, entre mitjorn i garbí moderat de força 4 a 6 tot el dia, en cops de força 7. La mar, marejol tot el dia, amb maró, mar endins, tràgol de xaloc de mig metre d'alçada. I la temperatura de l'aigua del mar, 13 graus en 7. I que es parlava i es comentava la possibilitat de pluges, de moment, almenys, el dimecres sembla, tal com ens diuen Sergi Corral, sembla que no han d'arribar. Això no vol pas dir que la seguretat sigui del 100%, però el que ens posa la previsió ens parla de cel tapat, no parla de cap moment de que hi hagi alguna gotellada o algun xàfec. Però s'haurà d'estar pendent, s'haurà d'estar atents amb aquests possibles canvis, amb pluges que poden entrar i possiblement també baixada de temperatures. Bé, doncs això és el que ens deixa l'apartat del temps i ja deixant el temps, aparcant la carpeta del temps, obrim la carpeta del resum de premsa. Anem en el nostre quiosc particular i d'allà sempre destaquem els principals titulars dels diaris catalans, així com la fotografia de portada. Alguna vegada el titular ve lligat amb la portada. També ens trobem a vegades, perquè tot això d'on per estudi, que els titulars coincideixen, altres vegades que cadascú va per lliure, que no hi ha cap dels que tingui res a veure. Però podem dir que amb una normalitat sí que hi ha dos o tres diaris que el principal titular sempre és de coincidència, sobretot com passen coses, com està passant ara amb el judici, amb el procés, o com si hi ha alguna altra cosa que afecta un altre fet que afecti el que és el dia a dia, diguem, de ja a vegades ja no tan sols de Catalunya ni Espanya, sobretot el món. Però bé, anem a veure el que toca avui, que diu que la Generalitat vol limitar el preu dels lloguers i augmentar-ne la durada. Justícia modificarà el Codi Català per estendre el termini de 3 a 6 anys. Capella donarà autonomia als ajuntaments per regular el mercat. I per la fotografia de portada, el de Sarrià, el president del Parlament de Catalunya, l'exalcalde de Sarrià, Roger Torrent, que al peu de foto diu Roger Torrent hauria fet el mateix que Forcadell. A la declaració que li va tocar fer ahir en el procés, el judici del procés a Madrid, els veiem amb ell, amb aquella taula, la del testimoni és que és la rodoneta o l'ovalada. Els imputats tenen la quadrada i veiem que els testimonis estan al costat, cadira verda, més baixeta, i amb una taula en forma ovalada, suposo, per distingir uns dels altres. No sé si això es fa als judicis. Clar, tampoc estem acostumats a veure molts i molts de judicis. De fet, a les pel·lícules americanes tots se senten allà mateix, al costat del jutge, aquella cadira, que sempre va aquell... el guatzil o el treballador dels jutjats allà amb la Bíblia, allà prometent que diguin la veritat i res més que la veritat. Aquí em penso que no, que només se'ls hi diu de veu i ells juren o prometen. Bé, diari de Girona, diari El Punt. També doncs, un dels altres amb testimonis ahir de judici. L'ús de la força va ser el mínim imprescindible. Aquesta va ser la declaració de l'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, al Tribunal Suprem. L'excàrrec del PP afirma que no hi va haver càrregues policials l'1 d'octubre i admet que no confiava en els Mossos. Afegeix que ningú va ordenar aturar les actuacions i van parar perquè s'havien aixecat i perquè s'havien aixecat a les 4. Déu-n'hi-do, això van parar. Està bé, està bé. I la fotografia de portada, amb un titular de peu de foto que diu comprar les ganes a Adif. L'Ajuntament de Figueres proposa a l'ENS l'estat de requalificar-los un solar que s'hi celebren una part... Si en els... Sí, aviam. L'Ajuntament de Figueres proposa a l'ENS estratificar-los un solar si els en cedeix una part per fer-hi una futura estació de busos. Doncs el que es fa referència és amb un sector que es preveu construir la nova estació de busos de Figueres i que pertany a l'ENS ferrovial de l'Estat. Doncs és el que es veu allà, una estació... Bé, més aviat podien dir que són uns gratjos d'aquests de magatzem de la Renfe en total estat d'abandonament i que, segons notícia, l'Ajuntament els voldria comprar per fer-hi la futura estació de busos. S'havia acabat la sintonia, recuperem l'habitual i anem ja cap a la premsa de Barcelona. Després de donar a conèixer la de Girona, anem amb el periòdico La Vanguardia i el diari Ara. El periòdico... A investigació del periòdico i 20 mitjans internacionals, un col·laborador de Putin va blanquejar l'Empordà. La família d'un jerarca rus va comprar finques a la Costa Brava amb diners de paradisos fiscals. Un entramat de 75 empreses rentava les fortunes de milionaris i caps de la màfia russa. I la fotografia de portada és la del president, l'autonomat president de Venezuela, Guaidó, que es torna desafiador. Ahir va tornar al seu país i es deia que si tornava al seu país podria ser que l'arrestessin. De moment no va passar. De moment l'actual president Maduro doncs no va fer res. No sé com evolucionarà un país amb dos presidents, per una banda Guaidó i per l'altra banda Maduro. I La Vanguardia... L'ex número 2 d'Interior acusa els Mossos per l'1 d'octubre. Nieto va apreciar violència contra els seus agents i que la policia catalana no actuava. L'exsecretari d'Estat defensa que es va utilitzar la força mínima imprescindible. Tornarem a votar, va afirmar Torrent, president del Parlament. I la fotografia de portada també per Guaidó. L'arribada a l'aeroport han rebut, igual que la fotografia anterior, per milers de persones després de que fes una gira per Llatinoamèrica i que el règim de Nicolás Maduro no va provar de detenir-lo. Milers de seguidors del president es van apropar donant-li la benvinguda com tornava a la capital de Venezuela, Caracas. I més titulars dedicats al procés. El número 2 de Soido acusa els Mossos de legitimar el referèndum de l'1 d'octubre. La secretària de Seguretat afirma que Trapero va alinear-se amb el govern i que la policia catalana va ser inactiva. José Nieto abona la tesis d'un tumult el 20 de setembre i erigeix els agents espanyols en garants de la llei. Guaidó torna a Venezuela i convoca més mobilitzacions. També fotografia de portada dedicada a l'autoproclamat president d'aquell país. Coincidint doncs les fotografies dels tres diaris, tant el periòdico com la Vanguardia, com l'Ara, dedicat a Guaidó, i també dos d'ells, la Vanguardia i l'Ara, amb el judici del procés. Molt bé, doncs deixem ja els titulars de premsa. Són les 11:21 i és el moment de posar-hi música. I comencem sempre la primera cançó. El dimarts era el dia que escoltàvem música d'anys 80, però ja vam dir que aquesta setmana, igual que la setmana passada el dedicàvem al carnaval, aquesta setmana li dediquem a escoltar veus en femení, veus de dona. I una de les que també la podíem haver posat amb una de les seves cançons del grup Mecano, com és Ana Torroja, perquè varen marcar la dècada dels 80, però ja després amb una carrera en solitari, amb un tema que porta per títol Ya no te quiero, Ana Torroja. I una de les que també la podíem haver posat... Doncs sembla que hi ha un lloc on jo escolto la meva veu, això vol dir que pot ser que tinguéssim obert alguna cosa que hauríem de tancar i després podem ja escoltar el que... Ara sí que... No, doncs ara no. Bé, doncs intentarem solucionar aquest problema i ja de seguida ens posarem a escoltar, o més endavant, a escoltar aquesta cançó. El que farem ara, com sempre, buscant algun altre que ens substitueixi, una o l'altra que ens substitueixi a la cançó que acabem o volíem intentar escoltar. Molt bé, doncs és una altra veu femenina, que serà aquest cas Luz Casal amb aquest Si pogués.
Joan, jo voldria convertir la ràbia en pau, oferint-te des del cor, ni que fos sols una part dels records que tu no pots retenir, que no et deixa créixer avui. Saps que a cada moment sortirà el sol, i si jo tingués la clau dels secrets d'aquest oblit, dibuixats amb sang que marca el teu destí. És un gest, un favor, una pregària, un regal de cintes de color. La distància entre tots dos reduïda per l'amor, i això a mi em servirà com a consol. És la nit de Sant Joan, voldria revifar aquell ahir. Si pogués barrejar l'experiència, la veritat, cremaria dins del foc la soledat. És un gest, un favor, una victòria, un regal voltat de cintes de color. La distància entre tu i jo, conseqüència d'un error que s'arregla amb un clop ple de perdó. La distància entre tots dos, reduïda per l'amor, quan tu i jo peguen el vi d'aquest perdó.
El més calent a l'aigüera.
Bé, ha estat Luz Casal cantant en català amb aquest Si pogués, una cançó que va formar part d'un dels discs de la Marató de TV3. Bé, després, més endavant, a veure si podem ja recuperar la cançó que volíem escoltar d'Ana Torroja, després de deixar Mecano començar a fer la carrera en solitari. Fa pocs dies ella explicava en el programa, penso que era l'Hormiguero, com es va assabentar de que Mecano desapareixia. Que del tot curiós. Molt bé, continuem i ara sí que anem a l'apartat de Sants, aniversaris, notícies i refranys. Comencem per el santoral. Avui, dimarts dia 5, Nostra Senyora d'Àfrica, i qui posa Carnestoltes, carai, Sant Adrià i Sant Teòfil, Sant Joan Josep de la Creu. Doncs felicitats a tots els que avui celebren el seu sant, i també doncs, felicitats als que fan el seu aniversari. I avui és l'aniversari de la tribu Eva Méndez, que en fa 45, d'en Juan Gómez, alias Diango, que en fa 79, i del cantant Eddie Grant, una de les figures també de la música jamaicana, de la música reggae. I què passava ara fa un any? La notícia era la marxa del director Narcís Vidal de l'Escola Empúries ha obligat a replantejar l'equip directiu. La fins ara cap d'estudis, Lilian Xiqués, ocuparà el càrrec de directora i Gina Penya passarà a ser la cap d'estudis. Això era fa 5 anys. Narcís Vidal deixava l'escola i la Lilian Xiqués ocupava el seu càrrec de direcció. I en fa 5, Estanis Puig deia que no es presentaria les llistes del PCC a l'escala a les properes eleccions municipals. Es mostra disposat a continuar en la política, però ha de ser des d'àmbits de nivell nacional. Això eren les dues notícies que destaquem sempre en aquest apartat, la d'ara fa un any i la d'ara en fa 5. I per acabar el refrany, l'ha dit a la frase del dia que diu arròs, peix i pebrot, el vi ben fort. Bé, aquest és l'apartat d'avui de Sants, aniversaris, notícies i refranys, i d'un apartat a l'altre, d'una secció a l'altra, perquè ens toca la de ja dels 5 cèntims. I 5 cèntims sempre és un bon títol per parlar d'economia. Avui amb una entrevista a Cristian Verdagí, que és director d'infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona. Per què aquesta entrevista? Doncs per conèixer els detalls d'un informe que apunta a l'esgotament de les grans extensions de sòl logístic a la capital catalana. Tot això amb Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa.
5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
Barcelona i la seva àrea metropolitana no disposen de prou sòl d'ús logístic. Segons la Cambra de Comerç de Barcelona, aquest fet pot frenar el potencial com a centre de distribució del sud d'Europa. Avui volem fer 5 cèntims sobre la necessitat de sòl logístic. Cristian Verdagí és el director d'Estudis d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Què tal, com anem?
Després de la implementació d'Amazon i dels anuncis fets, per exemple, per Lidl o per Decathlon, ja no queda prou sol per donar resposta a les demandes d'ús logístic?
Doncs aquesta afirmació mereix una miqueta d'explicació. Si tu passeges per l'àrea metropolitana, per tota la província de Barcelona, veus molts polígons industrials on veus que hi ha lloguer, venda, i fins i tot parcel·les, no? Clar, la resposta curta és que sol i sostre amb vocació logística per implantacions petites n'hi ha, i el mercat és dinàmic i hi ha molta oferta disponible. El que el nostre comunicat des de la Cambra de Comerç de Barcelona volíem alertar és que no tenim peces grans, que són les que poden encabir aquests centres de distribució de vocació sud d'Europa, que són els que aporten segurament més valor afegit, perquè la cadena és llarga de proveïdors i de clients a la qual poden servir, i que ens ajudarien a pujar la mitjana d'aquest sector logístic amb valor afegit en el nostre territori.
Perquè aquí, en aquest cas, la mida sí que importa. Què seria petit i què seria aquestes dimensions que apuntava, més grans?
Els grans, 50.000, 100.000 metres quadrats. Per entendre'ns, Amazon són, no?, de l'ordre de 100.000 metres quadrats. Clar, Amazon no ens encaben gaires, no? Lidls d'aquesta magnitud o de Calons, com tu comentaves ara al principi, no ens hi caben gaires. Però necessitem empreses tractores d'aquest calibre per poder col·locar al costat indústria auxiliar, proveïdors, serveis, productes informàtics, embalatges, empreses de formació i tot aquest ecosistema al voltant d'aquests grans centres de distribució, insisteixo, de rang europeu, potser no europeu de tota Europa, però sí pel sud d'Europa, que genera llocs de feina del valor afegit i que a tots plegats ens ajuden a generar millors oportunitats.
Estem parlant de que allà on hi havia centres de producció, fàbriques, com les entenem a la paraula clàssica, ara tindrem aquests centres de distribució? Una mica serà la correlació de la implementació econòmica?
És difícil de dir això. És a dir, és evident que, no, els països desenvolupats de la nostra latitud, doncs la producció industrial en bona part s'ha desplaçat cap a Àsia, cap a l'Orient llunyà. I això pot tornar? Bueno, una mica tornarà, no? El tèxtil se'n va anar tot, una mica tornat, pot passar. Hi ha altres sectors que també, no?, que se'n van anar i poden tornar. La logística és la nova indústria? I la resposta és no, la logística és una altra cosa. El que passa que quantes més capes siguem capaços de posar en aquestes empreses, en principi de vocació logística, en aquests centres de distribució logística, si és només emmagatzem a mercaderies perquè vinguin en camió i surtin en furgoneta, doncs això ja es veu que aporta poc valor. Però si és que arribi un producte semi-elaborat per acabar-lo d'adaptar al mercat local, i aquest mercat, com més ampli sigui millor, si és només el mercat de Barcelona, és una cosa. Si el mercat de la metropolitana, és una altra cosa. Si és de la regió metropolitana, Catalunya, o est de Península Ibèrica, o sud d'Europa, doncs ja es veu que aquí cada vegada entren més mans i, per tant, entra més activitat i més valor afegit.
Per què és estratègica Barcelona com a centre de distribució?
Perquè tenim algunes coses bones. No tot és dolent, no? Tenim primer que som un mercat amb una demanda interna considerable. La ciutat de Barcelona, la metropolitana, per extensió la regió metropolitana, 4-5 milions i mig de consumidors d'un nivell de consum mitjanet alt pel que són els estàndards europeus, i per tant només per atendre la nostra demanda interna, el que generem nosaltres, el que consumim nosaltres, doncs és interessant per aquestes empreses de distribució estar ben posicionades en aquest territori. La demanda interna és un factor. És un mercat que tu poses un magatzem i tens a qui servir. El segon factor són les infraestructures. Resulta que tenim un port, que està molt bé, tenim un aeroport, que està molt bé, i tenim una xarxa de transport terrestre. Deixaré de banda ara el transport ferroviari.
Anava a dir si, si la xarxa de transport i
no
tant per carretera
no
com ferroviari no està molt bé. No,
el ferroviari no goso posar-ho com a exemple en comparació que estigui al nivell de, bueno, per marcar la pauta a nivell europeu de res. Aspiro a que algun dia des de la Cambra de Comerç així ho reivindiquem llargament i continuem treballant proactivament perquè així passi, estigui a l'alçada de les circumstàncies, però sí que poso la xarxa de viària que ens permet aquesta distribució tant en clau metropolitana com per suposat peninsular com més enllà, no? L'autopista per anar a Europa ens funciona bé, altres coses no, però això no tenim majors queixes més enllà de, no?, episodis puntuals de conflicte. I aquestes tres coses juntes no passen a tants llocs d'Europa i encara menys a tants llocs del sud d'Europa, i això és un valor afegit propi que aquest territori pot oferir aquestes grans cadenes de distribució com les que hem mencionat al principi, no? Un Lidl, un Decathlon, que es plantegin posar una base d'operacions amb vocació més gran d'un país, d'un mercat de consum d'uns quants milions de persones, en 15 a 20, que ja es veu que és més que els 4 o 5 que podem omplir com a àrea metropolitana de Barcelona, però que junt tot doncs, ens posiciona com un lloc molt interessant per ubicar aquestes coses. I el tercer factor són les persones. En aquest territori continua havent-hi, fruit en part d'aquesta tradició industrial que comentàvem fa una estona, gent, bueno, relativament ben formada, relativament ben capacitada per assumir aquestes feines. I tot això costa de trobar, i aquí ho tenim.
Ara, moltes de les persones que ens puguin escoltar des de fora de l'àrea metropolitana, des de fora de la primera corona metropolitana, per fer una mica més ampli el radi, deuen pensar, carai, doncs si no hi ha sol logístic en aquest indret, doncs que vinguin, que Catalunya tampoc té unes distàncies tan grans. Seria possible descentralitzar aquesta àrea logística de Barcelona?
Sí, si el territori ho vol, i si el mercat ho accepta. I m'explico. Per què diem que per aquestes grans implantacions l'àrea metropolitana no està esgotada? Doncs perquè és un territori molt dens, on hi veu molta gent, hi ha molta activitat concentrada, i aquestes parcel·les grans, aquestes pastilles de 50-100.000 metres, que en brut vol dir encara més superfície, doncs no n'hi ha tantes. No? Teníem activitats logístiques a l'entorn d'influència del port, i amb aquestes últimes operacions de Filsa, la societat operadora, ocupant terrenys de l'antiga SEAT, doncs ara això queda colmatat. Què queda? Doncs queda a l'entorn de l'aeroport, també hi ha una franja del voltant de 300 hectàrees, on bueno, s'hi desenvoluparà, i així ho ha anunciat AENA, un master plan immobiliari que preveu també implantacions logístiques i on hi podria cabre una implantació d'aquestes. Què passa més enllà? Doncs passa dues coses. Que els operadors logístics, econòmics, vinculats a l'activitat logística, busquen proximitat a aquestes infraestructures modals, al port i a l'aeroport i al mercat de consum. I tot el que sigui sortir de 30 quilòmetres a la rodona de port a aeroport, doncs ja els sembla que estan incrementant costos i tal d'operació. A menys que el cost del sòl sigui molt més barat a una mica més de distància que el que tenen dins d'aquesta corona, que és el que s'entén ràpidament com que sí que els interessa. I és el que està passant. En primera corona, és una premium que diuen els immobiliaris, no hi ha disponibilitat de sòl, per tant, aquestes pastilles grans, gairebé ni pagant, les trobes. Les pots trobar més lluny, més barates, però clar, assumint el cost de transport. I quin és el factor que pot fer decantar la balança? Bueno, doncs que realment el territori tingui vocació d'acollir implantacions d'aquesta magnitud, perquè és evident que són parcel·les molt grans, que tenen condicionen la vida al voltant i alteren equilibris que poden ser més o menys fràgils. Per tant, això s'ha de fer amb cura, no s'ha de fer de qualsevol manera. Però si el territori vol i els operadors troben aquestes ubicacions, doncs hi ha molt de futur per la segona i tercera corona de Barcelona.
O sigui que res no està decidit. Si, com vostè apuntava, genera no només entrada de camions i sortida de furgonetes, sinó més valor afegit i més dinamisme econòmic, potser des del territori veuen amb bons ulls.
Per suposat. I aquí el que s'imposa és una certa reflexió a una escala superior. De dir, aquestes oportunitats que no es queden a primera corona, on s'ubiquen? Si ve un operador d'aquests a nivell internacional que busca una ubicació de 100.000 metres quadrats al sud d'Europa i no es queda a Barcelona, què fa? Se'n va a Brera o se'n va a Marsella? Perquè si la resposta és Marsella, doncs potser, o qualsevol altre lloc, un lloc d'Itàlia o un lloc del nord d'Àfrica que pugui ser de condicions similars, o diguem, me'n vaig a Turquia. Si la resposta és no es queda a Barcelona i se'n va a qualsevol altre país, doncs potser el que s'imposa és una reflexió de territori extens, de dir, això és un sector econòmic que va a l'alça, que mal gestionat és evident que pot generar llocs de treball de poc valor afegit, però que ben gestionat pot donar-nos oportunitats de créixer bé, de forma sostenible i de forma equilibrada. I això és una oportunitat que es podria canalitzar.
Estem parlant d'una reflexió que l'hem de fer en quin període? Això, aquesta partida, en quins anys es juga?
Ja, perquè el motiu de l'oportunitat d'aquest posicionament públic de la Cambra de Comerç ha estat que ens consta que algunes oportunitats s'han perdut. Si volem jugar aquesta lliga, que és una opció, no és una obligació, però és una opció, hem de ser capaços de posar a disposició més sòl i millor sòl amb vocació logística.
Cristian Bardagí, director d'Estudis d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona. Gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
5 cèntims.
El més calent a l'Aigüera.
Cinc cèntims, entrevista a Cristian Bardagí. És el que escoltàvem aquí, en aquesta secció que ens portava la Montse Hidalgo, aquests 5 cèntims. I abans d'anar a la gent amb valors, és el moment que anem a un altre dels apartats musicals que sempre ens serveixen per maridar una secció amb l'altra. I si abans escoltàvem Luz Casal cantant en català, ara també Rosario, amb aquest tema que diu El nen dels teus ulls.
Estàs tan sol, tu tan sol sempre, tu tan sol sempre, amb aquest cor tan petit de vidre. Ningú no et mira, ningú et parla, no et donaran més esperança. Ningú s'atura perquè segueix la vida, dones la mà amb un somriure. Ai, 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 el nen dels teus ulls que jo no oblidaré. Has portat en claves, clavadets en el cor, perquè no vaig fer res. Ai, 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 parlaven de l'amor i jo no en sabia res. I porto els seus ulls clavats ja ho sé, i no puc oblidar. Tan perdudet, tantes cosetes, resula el sol, entra buirina. No tinc llàgrimes, no tinc paraules, només fredor a les entranyes. Sé que ets cor meu i no t'aturis, dones la mà amb un somriure. Ai, 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 el nen dels teus ulls que jo no oblidaré.
Del teus ulls, Rosario, cantant en català per al disc de la Marató. 11:46 minuts i anem amb l'altra veu femenina de cada dimarts, com és la Sandra Balaguer. Avui dedicat al Dia Internacional de les Dones, i per aquest motiu té de convidada a la Pilar González, integrant del col·lectiu de dones reporteres de Mataró, entitat que enguany celebra el seu 10è aniversari i que té com a finalitat donar veu a diversos col·lectius de dones.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Aquesta setmana se celebra el Dia Internacional de les Dones, també conegut com a Dia de la Dona Treballadora, i és per aquest motiu que avui a la secció Gent amb Valors hem volgut convidar la Pilar González, integrant del col·lectiu Dones Reporteres de Mataró, una entitat que ara coneixerem, però que enguany, Pilar, celebreu el 10è aniversari. Benvinguda, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé. Encantada d'estar aquí amb vosaltres. Compartim ràdio.
Igualment, d'on surt aquest nom? Dones reporteres, com neix tot plegat?
Bé, ho deies, que aquest any estem celebrant els 10 anys. Dones reporteres som una associació formal, fa poc que ens vam, un parell d'anys que ens vam organitzar com a associació, però els inicis són ben curiosos, que és un grup de dones bàsicament vinculat a un dels barris de la ciutat, al barri de Rocafonda, que fan uns tallers per conèixer, per empoderar-se, per sentir-se més segures, i a partir d'aquí els hi proposen, perquè aquesta experiència que han fet, doncs no fan un talleret de ràdio. S'engresquen, s'animen, i en aquell moment Mataró Ràdio doncs els hi proposa que tenen un buit perquè no venen a fer un programa. I dones valentes com van ser, doncs es van engrescar. I d'aquí doncs fa 10 anys, doncs, que encara no hem trencat aquest fil, d'anar explicant doncs ràdio, d'anar explicant històries de dones a través de la ràdio des d'una visió especial.
Ho feu, de fet, i mai més ben dit, amb veu de dona.
Aquest és el nom del programa.
I de què parleu?
Doncs de tot. De tot el que tingui a veure amb la dona o amb les dones. Nosaltres diem que fem un programa amb perspectiva de gènere, no? I el que fem és agafar tot el ventall que podria ser, des de com empoderar-nos les dones, tot el tema doncs, més professional, dones empresàries, dones anònimes. Tenim molt d'interès que a vegades hi ha dones d'aquestes que no es veuen, no? Recordo que vam fer un programa dedicat a dones tan invisibles com poden ser les cuidadores o les netejadores, no? I valoràvem, no?, aquestes dones que netegen, bueno, quan anem a un hotel i trobem l'habitació neta, qui són aquestes dones, no? I, però que a més són tan invisibles, però que són visibles el dia que no passen, és a dir, el dia que no t'han vingut a netejar, dius, ostres, oi, que com es nota, no? Per tant, és donar veu, en veu de dona, doncs amb un ventall gros, gran, de diferents professions, de diferents col·lectius, de diferents persones a nivell individual, doncs que es poden explicar la seva feina.
Més enllà de la ràdio, fora de les zones, també feu altres activitats. De fet, ens ho avançaves que una mica naixia d'aquestes trobades, no? Ens crida molt l'atenció, ens agrada molt aquestes infoxerrades que feu.
Sí, és que vam pensar que això dels cafès ja era una mica ja gastat. Jo vam dir que no fem una infusió. Llavors, a partir d'aquí, se'ns va acudir la infoxerrada, que ja fa més de 6 o 7 anys que ho fem, em sembla, que era, bé, nosaltres utilitzem la ràdio com un mitjà doncs, per reflexionar, per poder doncs, explicar el que sentim, però vam dir, i si ens veiéssim? I per tant vam dir, estaria bé que organitzéssim, perquè a vegades algun dels programes que fem, el tema que tractem, ostres, se'ns fa curt, no? I si poguéssim debatre, a més, a partir d'aquí. I aquí va néixer, doncs, que aprofitem el Cafè Cultural de l'altre, que a més ja és un ambient doncs, que és propici a tenir una xerradeta així amb tranquil·litat. I llavors el que fem és demanar algun expert o experta que ens vingui a parlar del tema que proposem, i ho fem normalment una vegada al mes, i a partir d'aquí el que fem és l'exposició i la conversa al voltant d'això.
A més, vosaltres parleu de les reporteres moltes vegades com a una gran escola d'aprenentatge.
Doncs sí. La veritat és que un dels objectius que pretenia, sobretot al seu inici, que era donar seguretat, empoderar, que en diem ara, doncs, a les dones, jo crec que ho ha complert moltíssim, no? Perquè, a més, és un grup, hi ha tres dones doncs, que hi són des de l'inici, però les altres són gent que entra i surt. Per tant, jo fa 8 anys que hi soc, però no hi era doncs, des del seu inici. Però la configuració del grup, que són dones amb formacions diferents, amb interessos, no?, des del punt de vista personal diferent, jo crec que és el que dona riquesa a aquest grup, eh? De gent que té unes habilitats que no té les altres, i per tant aquesta idea de treball amb el CRIP és el que jo crec que enforteix aquest grup, i com d'una manera personal i col·lectiva, perquè a vegades ho comentem, no?, com hem après com a grup, no?, fins i tot en moments de tensió com a tot grup, no?, com som respectuoses, i per tant l'objectiu és avançar, i és aquest coneixement, aquest aprenentatge personal i col·lectiu.
Pina, segur que heu parlat amb les dones reporteres o amb veu de dona al vostre programa de Mataró Ràdio. Moltes vegades aquest feminisme, que sembla que està vivint un moment d'eufòria, d'esclat, podríem dir. Quines són les causes d'aquest esclat? Per què ara?
Bé, jo a vegades hi rumio, i penso a nivell col·lectiu i penso també a nivell individual. Tu, com a dona gran que ets, no?, quins records tens i com vivies això del feminisme, no? I si em permets, a nivell personal, pensava, bé, a casa què passava? I a casa eren una família negociants, i per tant la mare doncs s'arremangava igual que el meu pare, i per tant no he tingut mal de que era discriminada pel fet de ser dona o de ser noia, no? Però és que a vegades et sembla que la teva experiència és compartida, i no passa a tothom igual, no? I llavors descobreixes com hi ha altres dones doncs, que han patit, doncs, podríem dir, aquesta submissió, aquest no poder-se doncs, expressar. Jo recordo que era nena, que vaig llegir un llibre de l'Oriana Falassi, no?, que va dir, bueno, això, i pensava, i això què és, no?, tenia 13 o 14 anys. Però com a partir d'aquí he vist després la necessitat de que algú posi paraules en aquelles mancances que tens. Jo crec que l'esclat que hi ha en aquest moment, no?, de trobar que homes i dones som exactament iguals i que, per tant, que tenim les mateixes possibilitats, els mateixos recursos, i el que hem de fer és sortir. I insisteixo que va bé, això de quan poses veu en una cosa, ho deia l'entrevistadora, la persona que s'ha entrevistat abans, no?, que deia, el que poses nom en una cosa és que flora allò, no? I per tant amb el feminisme jo crec que ha passat el mateix, és a dir, a partir de que algú ha dit això és a dir, ens empoderem, som exactament iguals, doncs jo crec que ens hem enfortit entre totes nosaltres, i per tant hi ha aquest esclat que possiblement ja hi era, però que en aquest moment doncs es veu a la llum.
Vosaltres doneu veu a dones, però quin paper o quina veu han de tenir els homes en aquesta lluita?
Mira, tenim un col·lectiu d'homes que es diuen els homes igualitaris, que són molt propers a nosaltres, perquè són homes que han descobert que també com a homes pot tenir una sensibilitat diferent, no? Sovint allò que és l'home macho, no? Aquell home, la força, no? Ets tot un home. I resulta que hi ha homes doncs, que, bueno, que també comparteixen igual els sentiments, la visió de les coses des d'una altra mirada, no? I ens hem sentit molt propers, i a més hem fet sovint algunes activitats junts, perquè és aquesta sort de poder convertir, no?, des de l'home i des de la dona, però sí amb una visió determinada que és la igualtat entre els gèneres, i per tant aquesta igualtat en el fer, en el dia a dia, en el futur, i aquests col·lectius d'homes igualitaris, i a més ells sembren, ells van fent xerrades i a més, bueno, jo recordo quan publicava un llibre que explicaven experiències personals alguns d'ells, no?, i explicaven com els va costar trencar amb tot això, era que amb la visera, quan explicava sentiments, no?, que les dones ens estaven més permès. Per tant, hi ha un col·lectiu d'homes que viuen una altra masculinitat, que jo crec que és el que és important.
Pilar, 10 anys, tornem al principi, si em permets, de dones reporteres, 10 anys que ja heu celebrat, ja heu començat a celebrar vosaltres, per exemple, amb un documental que estrenàveu fa un parell de mesos, ben bé, o així. Què més teniu previst? Com us veieu? Quines perspectives teniu de futur?
De futur molt, tot el futur és nostre, no?, amb ganes de fer això. Sí, perquè a més hem descobert que hi ha moments que diem, bueno, de què parlem? I surten temes i temes i temes, no? I respecte als 10 anys, vam començar la tardor passada, crec que era, perquè és aquest curs, representa aquesta temporada, doncs que vam demanar a la Marina Subirats, era el 68 dels anys de França, de París, d'aquell esclat revolucionari que hi va haver, li vam demanar a ella que ens vingués a obrir una mica el lligam de tots els actes que fèiem, quin paper jugaven les dones al maig del 68, no? Llavors, aquí vam començar, doncs, el fet. Hem fet alguna altra activitat diferent en els programes, molt també de reviure com hem passat en aquests 10 anys d'una cosa a l'altra o quins recursos hem fet servir a vegades per poder explicar tot això. Comentàvem l'altre dia que durant una temporada vàrem explicar contes, vam dramatitzar contes, donant-los un sentit diferent. La caputxeta era la caputxeta? O el llop era alguna altra cosa? I, per tant, agafant doncs, coses aquestes, el que fèiem era intentar donar-li aquesta mirada diferent. Estem treballant amb la idea de deixar un llibre, el tenim ja bastant avançat, que reculli aquesta experiència, però sobretot perquè aquesta experiència pugui ser divulgada i, per tant, copiada. Anem a fer allò còpies perquè la gent s'animi doncs, que bé, que està molt bé fer un programa d'aquest tipus a nivell personal, però de donar veu, sobretot veu a les dones.
M'agradaria acabar demanant-te la teva opinió personal, la teva experiència personal. Què t'aporta a tu personalment, des d'aquests 8 anys que formes part de Dones Reporteres, ser una peça més de l'engranatge?
Doncs jo crec que per mi, ara jo comentava amb una companya, té i ha tingut un valor extraordinari. He estat una dona de molta acció, molt ràpida, pim-pam, no? I quan veus doncs, que hi ha ritmes de treball diferent, doncs te'n molles aquesta manera de fer. Jo crec que això té un enriquiment personal, de control, però sobretot d'aprenentatge de les vivències de cada una de les dones, de les seves trajectòries vital, que diu, uf, i aquesta dona, que jo me l'imaginava d'aquesta manera, resulta que al darrere arrossega tot això. Per tant, jo estic contentíssima, treballant molt, però jo crec que ens ho passem molt bé perquè al fons hi ha aquest aprenentatge personal i col·lectiu i aquest transmetre-ho a la societat que és el que ens enriqueix i volem continuar fent-ho.
Doncs esperem que així sigui durant molts anys més, 10 més, 20 i els que faci falta, perquè com tu deies, el futur és vostre, és de tots nosaltres. Així que, Pilar González, gràcies per venir, per molts anys i llarga vida de les reporteres.
Moltes gràcies. I... Molt bé, moltíssimes gràcies per poder compartir l'experiència.
El més calent a l'aigüera.
Pilar González, integrant del col·lectiu de dones reporteres de Mataró, avui la convidada a Gent amb Valors, amb Sandra Balaguer. Tenim aquella cançó pendent que havia de ser la primera d'aquesta primera hora, serà l'última. La que ens havia de dir que ja no ens estimava era l'Anna Torroja. L'escoltem? Vinga, i arribarem ja al punt de... Anava a dir les 12 i ho dic bé, sí, les 12. És que ja a vegades ja ho diu.
Estoy haciendo.